Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta setmana coneixíem que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, té la intenció de presentar una proposta de nou model de finançament per a les comunitats autònomes a principis de 2026. Molt bon migdia, soc la Mar Puerto i, segons ha explicat, l'objectiu és que cap territori en surti perjudicat perquè hi haurà més recursos per sanitat, educació o serveis socials. Ara bé, ha precisat que hi haurà singularitats sense precisar res més. A ningú se li escapa que la qüestió de fons és la petició que es fa a Catalunya. Un model de finançament singular en línia del que té el País Basc i Navarra. D'aquest tema hem parlat amb el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat CEU San Pablo, Rafael Pampillón. Ell té molts dubtes de que aquesta demanda es pugui concretar, però per què? És difícil parlar de singularitat en plural, però també hi ha un component polític. La ministra d'Hisenda és candidata a Andalusia, una comunitat autònoma que no veuria amb bons ulls aquest tracte diferencial per Catalunya, i això li podria costar vots. Però també hi ha un altre aspecte damunt la taula. El govern de Pedro Sánchez cada vegada es troba en una situació més feble i és difícil que altres partits com Sumar puguin donar el vistiplau a un model de finançament d'aquestes característiques. Ens fa un resum de tot plegat la nostra companya Yolanda Canales.
Rafael Pampillón ha recordat que a Espanya conviuen dos sistemes fiscals. El règim comú, que s'aplica a la majoria de comunitats autònomes, i el règim foral, que permet al País Basc i Navarra recaptar la major part dels impostos i pagar a l'Estat un cupo fix pactat. Un sistema que beneficia clarament aquestes dues comunitats autònomes i que explica en part el seu nivell al de benestar. Catalunya, en canvi, forma part del règim comú i, com que és una de les comunitats més riques, de la mateixa forma que Madrid, ha d'aportar molt més al conjunt del sistema. D'aquí que reclami una millora. Ara bé, Pampillón adverteix que presentar aquest canvi en el model de finançament com un benefici per a totes les comunitats no s'aguanta. Assegura que si una autonomia passa a tenir un règim singular, no és possible que totes surtin igualment beneficiades, perquè el sistema es basa precisament en equilibrar territoris amb nivells de renda diferents. I recorda que comunitats com Andalusia, Extremadura o Galícia podrien percebre aquesta mesura com un privilegi per a Catalunya. La idea del govern central és donar efectivament aquest privilegi, aquest finançament singular per a Catalunya, però al seu torn mira de contentar altres comunitats autònomes.
La ministra es muy dueña de explicar que todos nos beneficiamos, pero eso no es posible, o sea, no todos nos beneficiamos. Si a una comunidad autónoma se le da un régimen singular, pues quiere decir que no se da a todas un régimen singular, si no, no sería singular.
La situació política, diu Pampillón, també hi pesa. La ministra d'Hisenda és alhora candidata a presidir la Junta d'Andalusia i, segons el catedràtic, això li fa especialment difícil explicar al seu propi electorat una concessió fiscal a una comunitat que es percep com més rica.
Andalusia, que és on ella se presenta a presidenta de la Junta d'Andalusia, pues no lo verá con buenos ojos, ¿no? Extremadura tampoco. Quiero decir que en Andalucía esto se va a ver como una situación de privilegio para Cataluña y eso le costará a ella explicar a los andaluces por qué se lo da a Cataluña.
A més, pronostica que uns pressupostos que incorporessin aquest nou sistema tindrien complicacions serioses per aprovar-se al Congrés. Partits com Sumar o Podem podrien rebutjar-los. I ha recordat que el compromís anunciat fa uns mesos perquè Catalunya gestionés l'IRPF a partir del 2026 ja s'ha anat ajornant. Un senyal, diu, que posar en marxa uns canvis profunds al sistema de finançament és molt més complex del que sovint es presenta.
No deixem de parlar de diners, però ara, per explicar-te la derrota de Jaume Collboni al ple de l'Ajuntament de Barcelona en la proposta de pressupostos per l'any que ve. PSC i Esquerra han votat a favor, en contra Junts, PP i Vox, i l'abstenció dels comuns ha provocat que la proposta hagi caigut. Ha estat una votació insòlita el mes de novembre, quan encara hi havia setmanes de marge per un acord, però el PSC no ha volgut esperar i activa novament la moció de confiança per aprovar els comptes municipals. La moció de confiança obliga a l'oposició a presentar en el termini d'un mes un candidat alternatiu per fer fora a Collboni, i si no és així, els pressupostos s'aproven automàticament. Sergi Tor, derrota de Collboni i crítiques de l'oposició per no buscar acords amb la resta de grups representants del ple, oi?
Sí, bona tarda, Mar. Un mecanisme, la moció de confiança, la qual Jaume Collboni prefereix que no pas negociar i pactar amb altres grups per conformar una majoria en el ple, en la votació de pressupostos. El PSC ha presentat aquesta inèdita proposta al mes de novembre. Al cap i la fi és un moviment protegit pel mecanisme que tu has explicat de la moció de confiança. Collboni sap que l'oposició no té força ni vincles per presentar un candidat o candidata a l'alcaldia i, per tant, el 21 de desembre disposarà ja del pressupost aprovat en de cara a l'any que ve. La clau avui eren els comuns. S'han abstingut, segons la regidora Gemma Tafalla, per la política d'habitatge de Jaume Collboni. Els comuns es retreuen que el topall de preus no funcione a causa del creixement dels contractes de lloguer de temporada.
Avui, a 2025, encara no s'ha topat efectivament el lloguer, 3 anys després. De fet, una part dels acords que vàrem establir l'any passat encara no ha arribat a la seva concreció. Concreció, valentia. MPGM que ha de permetre la prohibició dels lloguers a Barcelona. Veurem fins on avança.
Tots els partits de l'oposició han criticat a Jaume Collboni que activés el mecanisme de confiança abans de negociar. Així, des del Partit Popular s'ha acusat a Collboni de negar l'oposició i de no buscar acords. El PP ha presentat 145 esmenes al pressupost i únicament s'han acceptat 13 per part del PSC. El regidor del Partit Popular, Víctor Martí, critica als socialistes la seva falta de voluntat de pactes, tot i que governen en minoria.
Improvisació, bloqueig, incapacitat per construir majories sòlides. Un govern que renuncia a liderar i que ha optat per anar sobrevivint a base de pròrrogues pressupostàries, qüestions de confiança i un ús constant i abusiu de les modificacions de crèdit per amagar la manca d'acord i la seva manca de direcció política.
Tot i la derrota en la votació de proposta de pressupostos, Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, defensa el pressupost del PSC. En un mes estarà aprovada per la via de la moció de confiança i defensa que la política d'habitatge del seu consistori funcioni en resposta als comuns.
I per dir-los que efectivament Barcelona tindrà pressupost. Barcelona tindrà el pressupost que necessita i Barcelona tindrà un dels millors pressupostos de la seva història. Un dels millors pressupostos de la història perquè van directament al cor d'allò que la gent de la Barcelona necessita i espera dels seus governants i del seu ajuntament, que és garantir el dret a quedar-se i a viure a la seva ciutat. Ho fem amb un pressupost rècord en matèria d'habitatge. Una política d'habitatge que ja està donant resultats avui, perquè avui a la nostra ciutat s'han contingut els preus, la pujada de preus del lloguer.
Collboni parla de contenció, però recordem que en aquest segon trimestre d'aquest any 2025 el preu de lloguer a Barcelona s'ha situat en 1.130 euros de mitjana. El pressupost 2026 s'ha plantejat pel PSC és de 4.180 milions d'euros, dels quals 860 milions seran el capítol d'inversions, el que representa el 3,6% del PIB.
Gràcies, Sergi, i ara és moment de la informació de serveis. Que fa el temps, tenim el cel molt ennuvolat o cobert al vessant nord del Pirineu i la resta de l'extrem nord de la Serralada. S'esperen nevades a la zona i de nou també a partir del vespre, mentre que la resta del dia en són probables d'intermitents a punts de muntanya. Seran d'intensitat entre feble i moderada que acumularan quantitats poc abundants de neu. Pel que fa a la temperatura és lleugerament més baixa, sobretot a la meitat nord del territori, i en alguns casos la mínima es registrarà al final de la jornada. En aquests moments tenim a Barcelona 12 graus, 9 a Girona, 11 a Tarragona, 10 a Lleida i menys 3 a Andorra. I com estan les carreteres? Li preguntem a l'Eduard Sánchez del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments destaquem, per una banda, la presència de la neu ja a les carreteres, amb una desena més o menys de carreteres afectades, especialment són vies locals, però també destaca entre elles la C28, on cal portar les cadenes entre Baqueira i el port de la Bonaigua. També pel que fa incidències a la C58 i a causa d'un vehicle avariat a Sant Quirze del Vallès, hi ha un carril ocupat i un quilòmetre de retencions en sentit nord, en sentit Terrassa. I ja per últim, l'autopista AP7, en aquest cas també per un camió variat a Vilablareix, en sentit nord hi ha dos carrers tallats i també un parell de quilòmetres de lentitud en retencions en aquest tram de l'autopista. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I donar el cos a la ciència és un acte de generositat molt gran que té un impacte directe en el progrés mèdic i en el benestar de les generacions futures. El treball amb cossos reals és insubstituïble perquè permet als estudiants de medicina conèixer l'anatomia humana amb precisió i ajuda als professionals a perfeccionar tècniques quirúrgiques que després salvaran vides. Cap simulador, per avançat que sigui, pot reduir completament aquest aprenentatge. A més, la donació contribueix a la recerca biomèdica, facilitant l'estudi de malalties i l'exploració també de nous tractaments. Tot i els possibles recels o dubtes, garantir que els cossos siguin tractats amb dignitat i que les últimes voluntats es respectin reforça la confiança en aquest gest tan important. I és que donar el cos a la ciència és, en definitiva, una manera de continuar ajudant quan la vida s'ha apagat, com ha explicat Herrera, COPE Catalunya i Andorra, el degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Ramon Masclans, a la Yolanda Canales.
Cada vegada més persones es plantegen donar el seu cos a la ciència, un acte que és, segons recorda el doctor Masclans, voluntari, personal i completament altruista. El degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra ha explicat que aquestes donacions són essencials tant per a la formació dels futurs professionals sanitaris com per al desenvolupament de noves tècniques quirúrgiques, i molts donants ho veuen així.
És voluntari, és personal i és altruista, i és pensar en que quan s'acaba una etapa, doncs hi ha persones que pensen que poden anar més enllà i fer ajudar, millorar la formació dels futurs professionals de la sanitat, fent-los doncs això, millors, i per ajudar doncs a seguir investigant i avançant.
Un cop arriba un cos a la universitat, es tracta amb la màxima cura i respecte i es conserva en condicions òptimes fins que els estudiants el fan servir en pràctiques. Masclans subratlla que, tot i els avenços en tecnologia 3D i realitat virtual, res substitueix l'aprenentatge amb teixit real.
Les noves tecnologies poden anar en paral·lel i ajudar, però no reemplaçar o substituir del tot el que és una pràctica amb un cos real. És a dir, podem utilitzar, i de fet utilitzem, pràctica amb 3D, estem treballant amb la possibilitat d'utilitzar realitat virtual i fins i tot realitat immersiva, això sí que està treballant, però no és el mateix que quan agafes la peça d'un tros del cos i comences a tocar-lo i a disseccionar.
També s'utilitzen aquests cossos per a formació continuada, on cirurgians i altres professionals, com traumatòlegs, proven pròtesis o tècniques noves abans d'aplicar-les a pacients. En tot cas, el procés per fer-se donant és senzill. Cal acudir presencialment a la facultat, omplir la documentació i obtenir un carnet de donant. Amb tot, no totes les morts són aptes.
Quan és judicial i és necessària l'autòpsia, no pot ser donant, perquè porta uns altres processos i llavors realment no es permet. Si es mor per alguna malaltia que pugui ser contagiosa o tens algunes característiques determinades, o per exemple ets donant d'òrgans, excepte en el cas de les còrnies, tampoc pot ser donant del cos a la ciència. Vull dir que és veritat que això ens ve legislat.
Masclans ha volgut agrair la generositat de totes les persones que fan possible que la ciència i la medicina pugui continuar avançant.
I és que, com diuen, com veure un cos real no hi ha res, i això és el que asseguren els alumnes. La Júlia Cassani és estudiant de medicina i avui la tenim amb nosaltres. Júlia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta donació de cossos a la ciència, i en el cas vostre, no, d'estudiants de medicina, el que necessiteu és això, no?, que tingueu cossos reals per tal de veure la realitat i poder dedicar-vos en un futur ja havent-ho estudiat prèviament, oi?
Exactament. Jo soc estudiant de sisè de medicina, i quan jo estava primer, que és quan es cursa l'assignatura d'anatomia, no teníem un dipòsit de cadàvers. Per tant, totes les meves classes d'anatomia van ser models de plàstic. Jo no vaig poder aprendre el que és l'anatomia real fins que no vaig arribar a quiròfan a tercer o a quart. Llavors portava molt retras en aquest sentit.
Clar. I quines diferències trobaves?
A mi la diferència fonamental és el ubicar-te en totes les parts, perquè sí, la teoria sí que la tens, sí que saps que al costat del cor està l'artèria aorta, però fins que no ho veus en tres dimensions, i en tres dimensions, a més, amb els colors reals i tot això, doncs costa molt més ubicar-te. En aquest sentit, tant els models de plàstic sí que ho podies veure, però no els pots anar modificant, no pots anar rotant les coses. La consistència, com ja et dic, és de plàstic, per tant, tampoc et dona aquí el tacte, i els colors estan, els models de plàstic, pintats a sobre, i per tant, com el color real que pots tenir quiròfan o els no colors, no tens aquestes diferències a la vida real.
Clar, imagino que després, quan comences a fer algunes pràctiques o a entrar més en el món professional, et trobes en una situació en la que no has pogut aprendre res abans, oi?
Exactament, exactament. I fins que no t'hi trobes, doncs no saps el que t'ha faltat, no? Tu penses que estàs aprenent i estàs aprenent bé, eh? Els models de plàstic són útils, però com la vida real no hi ha res.
Clar.
Al final, jo sempre dic, a mi m'agradaria que m'ho parés algú que abans ha vist un cos real, no
exacte,
un cos de plàstic.
Exacte. I com ha sigut el fet de començar ja a practicar, a aprendre amb aquests cossos reals? Vosaltres segur que ho teniu ja normalitzadíssim, no? I de fet voleu dedicar-vos a això, no? Per això porteu tants anys estudiant, però vulguis o no, quan ho veus per primera vegada, imagino que deu impactar una mica, no?
Sí, la primera persona que se't mor o que veus morta, sempre la portes a dins. A més, doncs, és portar-ho amb el màxim respecte possible cap a la pròpia persona i cap a la família. Si és una persona morta, utilitzarem el seu cos per estudiar, però sempre cap a un respecte cap a aquella persona i cap a la vida que ja ha tingut prèviament.
Clar. Quina és la part, no sé si dir-te que més t'ha agradat o la part pràctica que més t'ha interessat a l'hora d'estudiar quan s'ha donat un cos, en aquest cas a la ciència, i l'heu rebut vosaltres? Quina és la part que més t'ha impactat o que més t'ha agradat estudiar en aquest sentit? Òbviament des de la part, no, del respecte que comentaves.
Doncs en el meu cas, com et dic, jo no he pogut fer pràctiques amb cossos, estant a sisè, no hem tingut aquesta oportunitat.
Ah, però a sisè encara no?
No.
Ah,
nosaltres
d'acord.
No hem tingut l'oportunitat. Sí que farem una pràctica que és totalment voluntària a l'Institut de Medicina Legal i Forense, però és totalment extraoficial i fora de l'activitat curricular que hauríem de tenir.
D'acord, clar, pensava que ara sisè ja sí que havies pogut i que fins ara no? Però...
No, són les noves generacions les que ho poden fer, sí,
clar.
Exacte.
Clar, imagina tants anys d'estudis, no? una carrera tan complicada, tan difícil, i que no, encara no hagis pogut tenir aquesta oportunitat, tot i així segur que ara ho podràs i tindreu doncs, el mateix nivell que la resta, no? com comentaves.
Sí, sí.
Júlia, moltíssimes gràcies per parlar amb
Moltes
nosaltres
gràcies.
I per explicar-nos la teva experiència.
A tu.
Badalona, la Guàrdia Urbana ha començat a sancionar els patinets il·legals en compliment de la nova ordenança. L'objectiu és millorar la seguretat viària i frenar l'ús delinqüencial d'aquests artefactes. Adri Suárez.
En una tarda freda i amb pocs al carrer, els agents han imposat 14 sancions, la majoria per no portar casc, i han traslladat 4 vehicles al dipòsit municipal. Les autoritats han advertit que a partir del gener del 2026 tots els patinets hauran de disposar d'una assegurança obligatòria, amb el risc de ser requisats si no la tenen. La regidora Rosa de l'Amo defensa que la normativa és clau per reduir conductes incíviques i prevenir delictes en patinet. Un mes després d'informar-ne, ja s'ha notat una disminució notable d'aquests vehicles al carrer.
Som conscients que hi havia persones que feien servir aquest mitjà de transport per cometre segons quins delictes més lleus. Per tant, quan arribin les dades delinqüencials del trimestre, podem fer aquesta valoració, però el que tenim constància és que hi ha hagut una reducció massiva del nombre de patinets al carrer, perquè efectivament fins ara només hem informat. A partir d'avui, multem i requisem els patinets a la ciutat de Badalona.
El règim sancionador fixa multes d'entre 150 i 600 euros. Les infraccions més lleus inclouen no portar casc, circular amb auriculars o transportar dues persones. Les greus, conduir menors de 15 anys, superar la velocitat permesa o no registrar el vehicle. Les sancions més elevades, és a dir, les de 600 euros, s'aplicaran en casos com la manca d'assegurança, motors manipulats, conducció sota els efectes de l'alcohol o drogues i conductes temeràries.
I ara una breu aturada per publicitat i després escoltem els familiars d'una residència de la tercera edat de Berga que denuncien la deixadesa amb els avis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí no tienen ofertas, tienen super ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Y me encanta
cagabrojos. Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Oye, tienes algo ahí como en la frente. ¿Te lo quito?
No, déjamelo. Que es un viajecito a Sevilla que me apetece mucho hacer.
Ay, mira, qué bien te sienta.
Si tienes un viaje entre ceja y ceja, aprovecha el Black Friday de Renfe. Viaja desde solo 7 euros en Renfe.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Ho, ho, ho! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Betravel. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y fináciala hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Este domingo en fin de semana con Cristina López Slichting viajaremos en el tiempo para descubrir la Basílica de San Juan de Dios en Granada. Con Óptima Cultura, líder en acompañamiento cultural y servicios turísticos innovadores con más de 12 millones de visitantes. Pionera global al introducir la realidad virtual en más de 30 catedrales y basílicas. En fin de semana, patrocinado por Óptima Cultura.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com dèiem, els familiars de les persones grans que viuen a la residència Sant Bernabé de Berga denuncien públicament la situació inhumana, insostenible i cada vegada més greu que pateixen els residents. A la residència hi viuen 64 persones, 45 de les quals en places públiques. La titularitat del centre és municipal, però des del juny la gestiona una empresa privada, Júlia Català.
Doncs sí, les famílies denuncien una sèrie de problemes i mancances, entre els quals destaquen la falta d'activitats, els àpats escassos i de poca qualitat i les deficiències en neteja i higiene. A més, també alerten d'un manteniment insuficient de les instal·lacions. Fina Crespo, familiar d'una residenta a Sant Bernabé, denuncia que els usuaris fins i tot pateixen gana.
Aquesta residència està completament abandonada. Abandonada vol dir, a nivell arquitectònic, aquí no es fan obres, no es fa manteniment. Al menjar, la meva tieta implora dia sí, dia no, de la gana que passa. No hi ha dret a que passi gana. No hi ha dret a que mengi malament. No hi ha dret a que s'ennuegui i per culpa de que s'ha ennuegat i hagi vomitat m'hagi fet una aspiració.
D'altra banda, Ramon Miquel Safont, fill d'una resident que va morir ara fa un mes, explica com la van trobar els metges quan va haver d'ingressar a l'hospital.
Se la porten a l'hospital. La primera valoració, la meva mare estava anèmica, deshidratada, amb uns danys irreparables perquè feia dies que estava amb un ictus. Un comentari d'una amiga meva, infermera, em va dir, la teva part que ve d'una residència o ve d'un camp d'extermini, tal qual. Un pes molt per sota de cada pesar.
La residència Sant Bernabé, de titularitat municipal, funciona sota un model de gestió delegada a l'empresa Vida Sènior Vilanova. Les famílies afirmen que des del canvi de model s'ha reduït el temps d'atenció per resident, s'han eliminat places de personal i la comunicació amb el centre és pràcticament nul·la. Tant l'Ajuntament com l'empresa gestora asseguren que ja estan aplicant mesures de millora i Jordi Velasco, coordinador de Vida Sènior, defensa la seva gestió.
Nosaltres ens hem posat fil a l'agulla per mirar d'organitzar i gestionar això el millor possible. Els ràtios els estem complint, estem fent les activitats que toca, anirem avançant, estem totalment tranquils amb la gestió que estem fent. D'un dia per l'altre no poden canviar les coses, però nosaltres estem la mar de contents i il·lusionats amb aquest projecte.
Les famílies reclamen solucions immediates i demanen una auditoria externa que revisi a fons el funcionament del centre. També anuncien mobilitzacions per pressionar les autoritats i remarquen que no busquen cap guerra, sinó assegurar que la residència sigui un espai digne, humà i segur.
I ara imagina't obrir la porta d'una biblioteca i trobar-te no amb llibres, sinó amb taladres, bicicletes, màquines de cosir o fins i tot botes ortopèdiques. Així és la Biblioteca de les Coses, un espai sorprenent on els objectes que normalment només faríem servir un cop a l'any es converteixen en recursos compartits per tot el barri. La idea és tan senzilla com també poderosa. Cal comprar allò que gairebé no utilitzarem, si podem demanar-ho en préstec. Aquest servei, ubicat al barri barceloní de Sant Martí, ajuda a reduir residus, estalvia diners i recupera també un sentit de comunitat que sovint perdem al mig del consum tan ràpid. Les prestatgeries estan plenes d'articles de bricolatge, jardineria, criança, neteja o oci, tots disponibles per una quota simbòlica i durant una setmana. A més, cada usuari pot deixar la seva experiència pels següents, com ha explicat darrere a COPE Catalunya i Andorra, Jenny Berenjenas, directora de reindustrialització de la Fundació Recero i promotora de la iniciativa, com ens ha explicat el Ricard Álvarez.
Quan pensem en una biblioteca ens venen al cap llibres i material audiovisual i és totalment encertat, però hi ha un nou concepte, el de la biblioteca de coses, que segueix exactament la mateixa lògica, que és agafar coses en préstec. De fet, ja fa anys que es fa en altres països sota el concepte de Library of Things i les entitats Nusos i Resero van voler exportar la iniciativa aquí sent la primera de l'estat espanyol. La Geni ens ha confirmat l'essència d'aquest projecte, que no és tan nou com sembla, però sí innovador en la seva formalització.
Ja ens hem compartit coses des de fa molt de temps, però i resulta obvi, no?, que quan necessites una cosa, en comptes d'haver-la de comprar o d'adquirir i de tenir-la a casa en un armari la major part del temps, doncs cal la compartim entre diferents persones.
El concepte és clar, oferir un espai de préstec d'objectes d'ús puntual que només es necessiten de manera esporàdica o potser només un cop a la vida per evitar-ne la compra i l'acumulació. La Biblioteca de les Coses de Sant Martí, impulsada per la Fundació Resero i Nusos, ja disposa de gairebé 500 objectes. Entre els més sol·licitats trobem un clar exemple de l'estalvi d'espai i diners que suposa.
El trepant. El trepant, per fer, nosaltres no necessitem tenir un trepant a casa, necessitem fer un forat. I en canvi, o sigui, la vida d'un trepant, el temps que realment es fa servir són 12 minuts. Només anar-les a buscar i aquell dia que vol servir coratge o aquell cop que has de fer una reforma, el fas servir, després el tornes i ja està, no?
La llista d'objectes és molt variada i inclou també material de campanya, caminadors o crosses, màquines de cosir, netejadores a vapor o equips de música per a esdeveniments. Els préstecs solen ser a partir d'una setmana i en ser una iniciativa comunitària assumeixen que els objectes es poden trencar o espatllar, ja que parteixen de la base que els usuaris en faran un bon ús. Per registrar-se al sistema, que ja compta amb més de 1.300 usuaris, només cal acostar-se a la biblioteca. A més, aquells qui vulguin col·laborar i donar objectes que ja no utilitzen poden posar-se en contacte amb ells. El projecte, que aquest gener complirà 6 anys, va a més i per això, davant l'interès generat, han creat una oficina de suport a la xarxa.
Tot el que hem vist que s'hi pot anar fent dins d'aquest entorn, doncs hem creat l'oficina per l'impuls i el suport de les biblioteques de les coses. I el que fem és això, assessorem i acompanyem en la creació de noves biblioteques.
L'èxit de la Biblioteca de les Coses demostra que aquesta iniciativa de consum responsable i reutilització va per bon camí, ja que té més de 15 rèpliques a tot Catalunya.
Gràcies, Ricard. I un dels treballadors de la Biblioteca de les Coses és el Pablo. Pablo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, avui volem conèixer això de la Biblioteca de les Coses. Amb el nom crec que ja ho diu tot, però bàsicament és això, no? Com una biblioteca normal, que coneixem tots, convencional, però en aquest cas on no hi ha llibres, sinó que hi ha tota la resta de coses.
Sí, exacte, tal qual, el mateix que has dit tu. És un projecte que va sorgir gràcies a, bueno, voluntaris. Aquesta idea ja funcionava a països com Anglaterra i Estats Units, i nosaltres ho vam importar a Espanya l'any 2020 i vam ser la primera de tot l'estat espanyol. I aleshores, arrel d'aquí han anat sortint més biblioteques de les coses i ara a Catalunya hi ha 15.
Mm-hmm.
I com has dit, és un, o sigui, el projecte es basa en llogar objectes que la gent, perquè no s'hagi de comprar coses o bueno, gent que potser no té la capacitat de comprar-les, doncs que tingui la possibilitat de venir a la Bíblia i agafar-les, un préstec setmanal per un preu que és simbòlic i bueno, utilitzar-la.
Mm-hmm.
Que hi hagi un circuit d'utilització d'aquests objectes.
I com aconseguiu tenir tots aquests objectes? Són donacions que la gent fa d'objectes que ja no volen? Com aconseguiu tenir tota aquesta mena d'objectes que en algun moment qualsevol persona pot arribar a necessitar?
Sí, gairebé el 90-95% dels objectes són donacions. I després sí que hi ha algunes petites coses que nosaltres valorem si hem de comprar, perquè a vegades sí que ve gent que ens pregunta per coses, o hi ha, com per exemple, les vaporetes o aquest tipus d'objectes que es lloguen molt i pateixen molt també, o sigui, sempre estan en manteniment, estan molt malbé, i doncs a vegades ens ho valorem si hem de comprar o no. Però gairebé tot són donacions de la gent, dels mateixos usuaris.
Mm-hmm. Donacions que en aquest cas no és que compreu, sinó que us les regalen, us les porten allà i a partir d'aquí vosaltres les llogueu pels clients que doncs necessiten en aquell moment puntual, no? Utilitzar-los, no?
Sí, exacte.
Molt bé. I això del preu que deies, com funciona? Una persona que acaba a la biblioteca i veu, per exemple, una vaporeta d'aquestes que deies, què ha de dir? Ho vull, ho necessito per tants dies i val el preu en funció dels dies que ho necessitis? O, per exemple, depèn de l'objecte que sigui?
Bueno, els préstecs són setmanals. O sigui, si tu vols fer-te soci de la biblioteca, ho has de fer a través de la pàgina web, que és bibliodecoses.cat. I allà vas a l'apartat del catàleg i després ja t'emporta un enllaç i aquí et registres com a qualsevol pàgina web. Llavors tenim tres tipus de membresia, que això és com el més important. Per poder fer servir la biblioteca, per utilitzar el servei que donem, t'has de fer membre. I tenim el tipus d'amiga i superamiga, que això vol dir que tu poses poses diners, però no ens quedem nosaltres els diners. Això es queda a la teva compte. És com un crèdit que deixes i nosaltres et donem un avantatge de 2 o 4 euros. En el cas d'amiga et donem 2 euros i en el cas de superamiga et donem 4. I això, doncs, tu tens, diguem-ne, els 10 euros que costa la subscripció d'amiga i això va restant a mesura que vas fent préstecs i nosaltres et regalem 2 euros, amb el qual un préstec et sortiria gratis. I després tenim l'opció d'usuària normal, que és per gent que, bueno, potser no té clar si vol fer servir la biblioteca molts cops o és algo molt puntual i paguen només la setmana. Va per setmanes tot.
D'acord. I teniu ja alguns clients habituals?
Sí. Hi ha gent molt fidel, molta gent del barri que sempre ve. Nosaltres estem a Sant Martí, hi ha molta gent que sempre ve, estem al casal Cal Isidret, i hi ha molta gent que sempre... De fet, hi ha una dona que ens va portar una motxilla i ella ens la va donar, i és gairebé l'única usuària que sempre l'agafa.
Uh-huh. I quants préstecs podeu fer, per exemple, setmanals?
Mira, jo et puc dir, mensualment tenim una mitjana com de 40, entre 40 i 60 préstecs.
Ah, molt bé, molt bé. Sí. I quin és l'objecte que em diries? Aquest és el que més demanen. Què és el que més s'utilitza i el que més la gent demana doncs, per tenir durant uns quants dies?
Bueno, això va una mica a temporades també, perquè a l'estiu sí és veritat que es juguen molt tendes de campanya o articles de càmping. Però per lo general són els trepants, les eines de bricolatge, sobretot els trepants. Que ara mateix en tenim 3 i, bueno, sempre estan fora. O sigui, clar, mai tenim els 3 al magatzem.
Clar. I tu, Pablo, com arribes fins a la biblioteca, de les coses? En quin moment descobreixes que existeix i comences a treballar aquí?
Bueno, això va ser perquè, o sigui, haig de dir que això, la biblioteca, es recolza en la Fundació Resero i la cooperativa Nusos. I després d'això són tots voluntaris, és un grup de voluntaris. Jo, com a gestor, sóc l'únic que dic que no tinc una nòmina, que és el bueno, també faig poques hores, però jo vaig arribar aquí perquè m'ho van comentar. Llavors vaig parlar i després va sorgir que ells necessitaven una gestora i m'ho van explicar i com que el projecte és algo que no té pegues, doncs em va encantar. I vaig dir, bueno, mira, si puc formar-hi per això, doncs ho faig.
Molt bé. Molt bé, doncs ara ja qualsevol cosa que necessitem així puntual, ja sabem on anar, a la Biblioteca de les Coses, on hi ha de tot. O sigui, allà realment podem entrar i podem veure qualsevol cosa, no, Pablo?
Sí, és un espai obert a tothom i nosaltres sempre estem disposats a ajudar la gent.
Clar que sí. Doncs moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquesta iniciativa i per també donar a conèixer doncs, negocis com aquest, no? Que s'inspiren en altres països i que al final doncs, acaben també traslladant-ho aquí al nostre país. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a tu. Adéu. Molt bé.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. Concierto único en Barcelona de Álex Fernández. El heredero de una saga de grandes artistas mexicanos llega con su mariachi desde México para recordar los grandes éxitos de la música mexicana. Lunes 1 de diciembre en el Teatro Apolo a las 20 horas. Venta de entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com y en teatroapolo.com. No te lo pierdas, Álex Fernández en concierto.
Que ella es faci tan gran y yo tornase una nena. Treure las estovalles bones, las sobretaules eternas, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es va llogar, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
I ara, moment de la informació esportiva amb el nostre company Albert Díez. Molt bon dia.
Què tal, Marc? Com estàs?
Què hi ha avui? Què tenim esperat?
Doncs mira, avui molt Camp Nou, perquè demà és el dia, torna el futbol, torna la gent al Camp Nou, donarem tots els detalls, sentirem Lamine Yamal parlant del Camp Nou, Hansi Flick, que ha parlat en la prèvia d'aquest Barça Athletic Club de demà, 4:45 de la tarda, molts minuts de Barça, molts minuts amb el fil conductor del Camp Nou. I ja la segona part del programa, entre altres coses, entrevista amb el jugador de l'Espanyol, Pere Milla, i també la ressaca del debut amb derrota de Xavi Pascual com a nou tècnic del Barça de bàsquet.
Doncs molt bé, moltes gràcies, que vagi molt bé el programa. I nosaltres ho deixem aquí. Ara us continuem explicant tot el que us interessa amb la tarda, amb Pilar García Muñiz. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Molt bona tarda.